Volem saludar a Anna Míriam Hatibi. Ella és nascuda a Barcelona l'any 1993. Actualment és analista de dades i també activista, també portaveu de la Fundació Ibn Battuta i membre activa de la comunitat musulmana del nostre país. Ella, filla de pares marroquins, va néixer, com dèiem, a Barcelona i fou criada al poble lleidatà de Bellpuig. Després estudià estudis superiors a la universitat, estudis de negocis a la Universitat Pompeu Fabra de Barcelona i també un postgrau en internacionalització a la Universitat de Barcelona. Podem saludar-la. Hola, Míriam, molt bon dia.
Hola, bon dia.
Míriam, sobretot arran dels atemptats que va viure a Barcelona, va protagonitzar Catalunya el passat mes d'agost, creus que ha crescut la islamofòbia al nostre país?
Jo crec que el que ha passat és que ja feia temps que estava creixent i que també estan augmentant les denúncies gràcies a que hi ha entitats que estan conscienciant sobre la importància d'avisar-nos quan passen aquestes coses i no silenciar-les. Però també que s'ha creat una mica un espai en el que ser islamòfob és un problema, en el que es pot dir obertament doncs que se'n vagin al seu país, que es tanquin fronteres o coses ja més fortes.
Fins i tot hem arribat a sentir que la cultura vinculada a l'islam no seria compatible amb els valors democràtics i occidentals. Què n'opines d'això?
Bueno, és que és una cosa que es sol barrejar molts temes i és una cosa que passa moltíssimes vegades. L'islam és una religió i la cultura és una altra cosa i la democràcia és una forma d'organització política, no? Llavors, es practiqui una religió o una altra, és independent dels valors polítics o el sentiment democràtic que es pugui tindre en aquest cas. És que és un plantejament que a mi em resulta molt, molt estrany haver de justificar, no? Que al final creure o no creure en una cosa no vol dir que no es pugui ser una persona demòcrata i, evidentment, hi ha unes normes socials a complir i hi ha uns mínims de respecte i d'un bé comú que està compartit que això crec que ho hem de tindre tots i que no ho tingui, independentment de la seva religió, creença o el que sigui, doncs no t'espai a la societat, però això és independent de si és musulmà o no o de si és d'origen immigrant o no.
Al respecte de les costums, no? Et sents discriminada per portar vel o t'hi has arribat a sentir?
Sí, hi ha hagut moments en què sí, però perquè al final és una cosa que s'associa molt, doncs, a algo de fora i encara no s'està entenent que el vel és una part de, per moltes persones és una part de la religió i que no és incompatible en cap moment amb la cultura o amb el nivell d'integració. Llavors, bueno, crec que el vel s'ha convertit, doncs, una mica en el símbol, no?, de la islamofòbia, s'ha convertit bastant en el símbol de les converses sobre aquest tema, però jo espero que puguem entendre aviat que és un element més, però que no és un element que dificulti la convivència ni la integració.
Dificulta la convivència quan ja no és un vel, sinó que estem parlant ja de dones que porten la cara completament coberta?
A veure... Clar, ara et contesto des de la meva opinió personal. Penso que quan hi ha normes que estan per identificar la gent, doncs aquestes normes s'han de complir. És veritat que moltes vegades parlo de la cara, de quan les persones que porten la cara coberta, però és un percentatge molt, 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 molt petit. O sigui, és una cosa que hi ha molt poques dones contades que el portin aquí, no? I llavors, és un percentatge molt petit. D'aquestes dones que el porten, jo crec que la majoria, en un moment en què s'han d'identificar, en un espai públic o el que sigui, doncs estan disposats a identificar-se, no? Però és veritat que al final hi ha molta polèmica mediàtica, però no coneixem els casos. Jo no he conegut personalment a cap dona aquí que porti la cara tapada. Llavors no et puc dir si dificulta o no la convivència, perquè és que no he hagut de conviure amb ningú que el porti.
Clar, supos que també una cosa diferent és portar el vel de forma lliure, com ho fas tu, que no d'alguna manera coaccionades per l'entorn cultural, inclús penal, en el qual s'està vivint.
Però estem parlant, o sigui, si estem parlant d'aquí, o sigui, entorn penal evidentment no hi ha que t'obligui a portar-lo, en tot cas hi ha un entorn que t'impedeix portar-lo per decisió pròpia, i en quant a la pressió social, hi ha molta pressió social per no portar-lo, i és veritat que en alguns espais pot arribar a haver-hi pressió per portar-lo. Jo crec que en això les dones que el portem lliurement i que el portem perquè hem triat que així sigui, hi ha dues coses que tenim molt clares i que no només són compatibles, sinó que no es pot entendre una sense l'altra, que és que una dona que vulgui portar-lo ha de tindre tota la llibertat de portar-lo i una dona que no el vulgui portar no se la pot obligar en cap moment a portar-lo. I aquesta és la lluita de les, de, una de les moltes lluites que tenim les dones que portem vel. No és només el reivindicar el dret a portar-lo, sinó també la reivindicació de decidir quan es porta i com es porta, no? I llavors, clar, sembla que si defenses el dret a portar vel, automàticament estàs invisibilitzant aquelles dones que en algun moment se les pot obligar, i per res del món és així. I crec que no ens fa cap bé a les dones que ens amaguem darrere d'això, no? Perquè al final, clar, talles una lluita per una altra quan realment les dues juntes és quan realment agafa força, penso jo.
Míriam, deus estar una mica cansada, no?, d'estar sempre responent a les preguntes aquestes del vel.
Sí.
Escolta'm, parla'ns un poc dels teus orígens. D'on venen els teus pares? Com es van establir a Catalunya?
Bueno, els meus pares van vindre de Casablanca. El 89 va vindre la meva mare i un any o dos després va vindre el meu pare. I bueno, ja es coneixien allà, llavors aquí van tornar a coincidir. I llavors bueno, es van casar, vaig néixer jo primer, després van néixer dos germans meus. I ja està, i això ha sigut. O sigui, el procés d'immigració el van fer ells quan encara no necessitaves un visat per entrar aquí, quan amb un passaport ja en tenies prou. I llavors, quan va arribar el moment de regularitzar la seva situació, doncs ho van fer quan van poder i ja està.
Què és per tu la integració?
Ai, clar, això és una pregunta molt difícil, perquè quan es parla d'integració molta gent pensa en assimilació, no? I això és un problema, perquè al final assimilar vol dir negar una part important del que tu ets per agafar-ne una altra que sembla més còmoda per la resta de la societat. I a mi em sembla que això és una opció que no és viable. Em sembla que és una opció que socialment no ens ajuda en res. Jo quan penso en integració penso en que hi hagi una convivència real, en què la gent sigui capaç d'entendre's més enllà de les diferències i que tots ens sentim part amb drets i deures, no? Llavors, si tu em preguntes per la integració i estàs pensant en assimilació, clar, jo diré que no. Llavors, hi ha molta gent que està intentant parlar més d'inclusió, no?, en el sentit de que sigui més el sentir-se inclòs a la societat, però també que aquesta societat t'inclogui. Jo crec que aquesta definició s'aplica perfectament a la integració, o sigui, és el fet d'integrar-te és sentir-te part de la societat. Jo crec que integrar-te és sentir que tens aquí uns drets i uns deures, que ets responsable de que les coses aquí vagin bé, però que també et mereixes que les coses aquí et vagin bé. I no sentir-se ni víctima, ni inferior, ni ciutadà de pas, ni ciutadà de segona, no? I aquest no sentir-se ni víctima, ni inferior, ni ciutadà de pas, ni de segona, depèn a vegades de la persona que ha arribat, però a vegades també depèn de la societat d'acollida. No és una feina de les dues parts. I jo crec que això és la integració. O sigui, al final és el fet de sentir-te part. I ara, per exemple, que tenim unes eleccions aviat, a mi m'encantaria que tothom pogués anar a votar, no? I que tothom es sentís... Hi ha molta gent que no podrà votar perquè no té la nacionalitat, però a mi m'agradaria que tothom pogués anar a votar. I dius, bueno, una persona que ha nascut aquí que no va votar, està integrada. Bueno, és que clar, jo no sé què dir-te.
Ja. Estem xerrant amb la Míriam Hatibi. Ella és treballadora de la Fundació Ivan Batuta. I...
No, voluntària.
Voluntària, en tot cas, de la Fundació Ivan Batuta i activista pels drets de les dones i també dels musulmans. Quan veus aquestes informacions de el barri es posa en contra de que posin la mesquita allà al costat del seu carrer, tal, què penses?
Penso que és una llàstima que haguem arribat en aquest punt, perquè al final una mesquita no és res més que un lloc de culte, i realment mesquites tampoc n'hi ha masses a Catalunya, el que ja són doncs, locals on, que es converteixen en centres de culte, però no són mesquites pròpiament dites perquè no hi ha els espais per fer-ho, no? Llavors, clar, els centres de culte, a mi fa moltíssima llàstima que hi hagi doncs, una part del veïnat que rebutgi un centre de culte d'un altre simplement perquè s'associa a algo que és extern. I crec que la base aquí seria que hi hagués més diàleg, no? Entendre més que, escolta, què és un centre de culte, què anirà a fer la gent allà, no? Per què volen obrir-lo aquí, per què és important que el puguin obrir. No tots aquests dubtes que la gent ha de fer, de, bueno, és que es farà molt soroll, és que passarà això, passarà l'altre... Que això es pugui resoldre i que es pugui parlar, perquè si no al final tothom especula molt sobre el que podria passar, tampoc hi ha, en molts espais tampoc hi ha molta voluntat política, i al final s'acaba creant no un debat social, sinó una discussió social que fa moltíssima llàstima veure-la de fora.
Molt interessant aquesta concreció entre diferenciació, no?, entre el debat i la discussió social,
sí.
No?
Sí, perquè un debat és quan, bueno, dues persones, no?, plantegen la seva visió sobre un tema intentant doncs entendre la de l'altre intentant aprendre, intentant arribar, no? Moltes vegades a una conclusió comú i deixar clar en el que hi ha diferències. Mm. I això és un debat entre iguals, però quan hi ha una discussió és cadascú dient el que pensa sense que hi hagi cap tipus d'intercanvi que pugui portar alguna cosa beneficiosa.
Ara que t'has convertit en una cara coneguda, no? Molts mitjans de comunicació volen xerrar amb tu. Com portes això de, permetem dir, la fama, entre cometes?
Jo sempre he dit que és important que la visibilització dels mitjans de comunicació sigui transversal i sigui natural. Hi ha hagut mitjans de comunicació amb els que vaig parlar a l'agost, que va ser un encasillament perquè va ser, bueno, doncs, la dona musulmana, no?, que parla del terrorisme. I ja està, però amb alguns mitjans de comunicació doncs, ha seguit la relació i s'ha obert la porta doncs, a parlar d'altres temes que també són importants i demostrar doncs, aquesta diversitat des de tots els espais, no d'estar parlant sempre del mateix. Llavors, bueno, hi ha vegades que et qüestiones si estàs fent les coses bé, hi ha vegades que penses, ostres, potser m'hauré equivocat, però al final tot el que sigui oportunitats per obrir diàleg i per obrir un debat i no una discussió són benvingudes i suposo que s'han d'aprofitar.
Clar, Míriam, jo imagino que el que tu reivindiques és que si, per exemple, et conviden a una tertúlia a la ràdio, que no només vagi d'islam o terrorisme, sinó que un dia parlam, no sé, de gestió de recursos naturals, per exemple, i tu també, com a una catalana més, puguis dir la teva, no?
Sí, jo crec que en això, amb la ràdio, bueno, amb Catalunya Ràdio i amb TV3, és veritat que ja es porta temps treballant en aquest tema, i és veritat que, o sigui, ja es portava temps en això, jo vaig estar amb ells l'any passat, en acabar... doncs al TV3, després també a la ràdio, i ja es començava a no encasillar, no? A poder parlar d'altres temes. Però en alguns mitjans segueix sent així, segueix sent només per determinats temes, i després, bueno...
També és veritat que et vam veure, per exemple, llegint el manifest a la manifestació després dels atemptats de Catalunya aquest agost, i bé, potser doncs, això també va ajudar, no, a relacionar la teva cara amb aquella població musulmana resident que està en contra d'aquesta manifestació violenta de l'islam.
Sí, clar, aquesta és una de les coses que et preguntes. Dius, ostres, ho hauré fet bé perquè al final potser he posat aquesta relació que no volia que es fes aquesta, només aquesta relació, no? Però al final també veus que és un moment en què la ciutadania ho necessita, en què és important això, el que dius, de hi ha tota una comunitat que està en contra de que passin aquestes coses, però potser la veu no arriba, no? Llavors, tindre l'oportunitat de posar veu en això, doncs vam dir, bueno, intentem aprofitar-ho i poder doncs, fer la primera passa pel diàleg. A partir d'allà, evidentment, s'ha de seguir construint i no et pots quedar allà, no? I ja està. O sigui, després hi ha molta feina darrere que s'ha de fer.
Míriam, supos que defensaràs que l'islam no és una religió masclista.
Si no, no seria musulmana. Hi ha molts homes que són masclistes, tant musulmans com d'altres religions agnòstics o ateus.
Míriam, t'hem perdut per un moment.
Ai! No, deia que si l'islam fos machista jo no seria musulmana, o sigui, no té sentit, no? Creia que hi ha homes que són machistes, tant musulmans com d'altres religions, com ateus. Hi ha una cultura patriarcal que està allà i que ha aprofitat tots els espais que ha pogut i més per seguir implementant, no?, aquest sistema patriarcal que encara arrastrem a dia d'avui, encara que ens pensem que ja ho hem superat, no és així, o sigui, segueix a venir un sistema patriarcal en totes les societats, per més avançades o desenvolupades que es creguin, I segueix així, no? En el cas de l'islam, doncs, en molts llocs ha passat el mateix. S'ha aprofitat un missatge de religió per posar-lo al servei dels homes, mai de les dones, i per desgràcia és un missatge que s'ha propagat. No ho sé, ara crec que comencem a reivindicar ja el nostre espai. Hi ha moltes dones que han sigut pioneres en això, no sé si potser que Aràbia Saudí ara estigui començant a obrir, ens ajudarà també a reivindicar, que fins ara ho han estat fent malament, i que ara mateix ells mateixos estan adonant-se de lo malament que ho estem fent i poder reivindicar amb més credibilitat, no? el que ja veníem dient des de fa temps, que per exemple no té sentit que una dona no pugui conduir. Però bueno, al final és que són realitats que geogràficament són molt diferents, que hi ha una religió compartida però també hi ha molts elements culturals que no, i jo crec que són temes molt difícils.
Quan tornes al Marroc, no sé, supos que a 30 anys aniràs a veure la família a Casablanca, no? I veuen que t'has convertit en una dona empoderada, independent, amb estudis universitaris. Veus que això és un contrast per ells? No s'ho esperaven? O sí?
Jo crec que ara et sorprendrà la resposta.
A veure.
El que ens esperaven va ser quan em vaig posar el mocador, per exemple.
Caram.
perquè pensaven, ha calat molt el missatge de que una dona alliberada no pot portar mocador, i també ha calat als països de majoria musulmana, i la meva família no s'esperava que jo me'l posés. Llavors, quan me'l van posar, quan me'l vaig posar, jo crec que a ells els va sorprendre negativament. Que hagi estudiat, que tingui una feina i tot això, no els sorprèn, perquè tampoc, els que estan allà també, les noies han estudiat, també estan treballant, també han fet la seva vida normal, i al final el que sí que els va sorprendre va ser precisament això, o sigui que ja veus que al final hi ha moltes més coses compartides del que pot semblar.
Avui hem escoltat l'opinió d'Anna Míriam Hatibi, una musulmana resident al nostre país, que és activista cultural i també voluntària de la Fundació Ibn Battuta. Míriam, t'agraïm molt que hagis dedicat uns minuts a Ràdio Illa. Que vagi bé.
A vosaltres, vagi bé, adéu.